Easy come, easy go. Will you let me?
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Els testimonis en primera persona ens ajuden a entendre millor com s'ha teixit la nostra història. Avui a Connexió Local parlam sobre l'exposició Històries de migracions a Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada, realitzada pel Fons Pitius de Cooperació. Coneixem aquest projecte amb Fina Darder, coordinadora del Fons, i amb Ràdio Illa escoltam a un dels participants, Pedronel Escobar. Fins dia 24 de setembre hi ha temps per matricular-se a les escoles d'adults de les Balears si sou alumnes de nova incorporació. En Ràdio Pollença han conegut l'oferta educativa del CEPA del Port de Pollença i avui conversam amb el seu coordinador, Miguel de la Rosa. I acabam el programa amb dues iniciatives de comunicació local, Falanits Televisió i la revista digital 078 d'Eivissa. A Connexió Local volem posar en valor la tasca del periodisme de proximitat. També donant veu a iniciatives i col·lectius locals. Ens podeu contactar a través del correu connexiolocal@ivetresradio.com. Agraïm el suport tècnic de Miguel Soler i a la redacció. I qui vos parla, Magda Cortés.
Visió local, abast global. Connexió amb Ràdio Illa.
L'exposició Històries de migracions a Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada, recull els testimonis de 25 persones residents originàries de les Pitiüses que s'han vist forçades a migrar. També dels que han arribat aquí procedents d'altres països. És un projecte del Fons Pitiüs de Cooperació en el marc de la campanya de sensibilització enfront del racisme i la xenofòbia Actuam. L'exposició s'ha pogut veure a diferents espais d'Eivissa i Formentera durant els darrers mesos. Fins al 28 de setembre és el Far de la Mola i a l'octubre torna a Eivissa. Quan es va inaugurar, Pepo Rubio va parlar a Ràdio Illa amb un dels participants, Pedronel Escobar Salguero, un resident a Formentera d'origen colombià que arriba a l'illa fa 24 anys.
Aquest tornar a començar, diguem-ne, en un lloc diferent, estrany a tu, no? I a més, havent de doncs, fer feines menys qualificades, menys especialitzades, això com ho vas digerir, diguem-ne?
Bueno, Pepo, el primer, la lejanía, ¿entens? De la meva família.
Això és molt difícil, no?
Complicadíssim, complicadíssim. Dos, el clima. A Colòmbia nosaltres tenim 20, 34, 35 graus. Tu, 20, ja tens fred.
A 20 teniu fred, eh?
Sí, sí, sí. Yeah. Ja dus una jaqueta o algo així. Aquí, Pepo, jo he arribat a novembre. Hmm. Ui, Déu meu! I, en el 2001 feia fred, però fred.
Feia més fred que ara, eh?
Sí, sí, sí. Ara tu vas en manga llarga, però una samarreta i això va bé. Però en aquell temps era difícil. I, vale, bueno, i quan jo he començat, clar, el canvi era brutal, brutal, brutal. Vaig a dir una cosa que a lo millor diran... Jo plorava per la nit, m'entens? Les mans totes amb ferides,
sí,
d'estes ampolles, diguem així, i l'esquena no l'aguantava perquè m'hi havien donat una feina, Déu meu! fem unes regates a baix d'uns pins d'unes sabines i a vegades tocava que fer-les amb la mà perquè tu no podies ficar allí una legona o algo per... No, complicat, complicat, complicat.
És el testimoni de Pedro Nel Escobar. Arriba l'any 2001 a Formentera des de Cali, Colòmbia, i a Ràdio Illa parla amb Pepo Rubio de com viu la vinculació que es fa de la immigració amb delinqüència.
Jo sé que quan tu vas emigrar és per necessitat.
Sí.
I per cercar una millor vida. Desafortunadament, soc colombià i ho dic així, un percentatge no venen a fer això. Venen a fer altres coses que no es veu bé. I a vegades surten notícies que no són bones per això. Trafiquen una cosa altra d'aquestes dolentíssimes.
Sí.
I clar, això, saps, que si ho fa un i són 100, diuen els 100.
Ja.
Entes? Mos marquen a tots. I això és el que... No... Jo, per exemple, sempre estic dient, si se mos ha donat una oportunitat per venir, per lograr treballar, hombre, aprofitem-la i a tothom l'estic dient que això tenen que fer. A Formentera tu vens avui i demà ja tens feina. En el que sigui, però tens feina. És algo increïble.
Mm-hmm.
Desafortunadament, està faltant és habitació.
Això és el que t'anava a dir. Igual tens feina, però no tens un lloc on dormir.
Correcte, correcte. Habitació. I això és un gran problema que ara mateix té Formentera amb la gent que està arribant.
Escolta'm, què li diries a algú que ara, avui, el 2025, faci aquest viatge, no? Des de Colòmbia o des d'Amèrica cap a Formentera a buscar un futur millor?
Bueno, el missatge és que on arribi, si ve a Espanya o on sigui, que trati d'integrar-se, perquè integrar-se t'ajuda molt i respetar tot que se pugui.
És Pedro Nel Escobar, amb Pepo Rubio, a Ràdio Illa. És una de les persones que ha participat a l'exposició Històries de Migracions a Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada, que es pot visitar fins al 28 de setembre al Far de la Mola, a Formentera. Avui volem parlar d'aquest projecte impulsat pel Fons Pitius de Cooperació i per això saludam a Fina Darder, coordinadora del Fons Pitius. Hola, Fina, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, com
va? Bon dia. Que important, no?, escoltar les persones, aquests testimonis en primera persona de com se viu, no?, la migració.
Sí, efectivament, i comprovar que no ha canviat el sentiment, l'emoció de les persones que emigraren en el seu moment des d'Eivissa i Formentera, nosaltres vam fer fins als anys 60, de les persones que han arribat aquí, a les nostres terres, doncs, en els darrers anys, no? O millor fa més de 30 anys. Expliquen, i els sentiments i les emocions són les mateixes que ha explicat en Pedro Nel, no?
Quan sorgeix la idea de posar en marxa aquesta... de fer aquesta exposició?
Doncs mira, estàvem intentant mirar fa 2 anys a veure com que fèiem el dia de les persones migrants en desembre, que és el 18 de desembre, i bueno, van sortir diverses idees i estàvem a l'assemblea dels fons i una de les conselleres d'Eivissa va dir: i per què no fem una exposició de fotografies de persones que se'n varen anar d'aquí? I d'aquí la vàrem anar complementant i vàrem dir: bé, i per què no també de les que han vengut aquí? I les posam unes davant d'altres i veiem a veure quines diferències, que hi ha diferències, no? Per les quals la gent, la causa per les quals la gent migrava, o el procés aquest, no? Aquest dol migratori que a vegades hi ha en el procés d'emigrar. I això és el que vàrem fer, va anar evolucionant fins a arribar en aquest punt de bueno, una exposició de cartells per una banda, i una fotografia, que era el que demanàvem en aquell moment, demanàvem una fotografia a les persones tan, bueno, familiars, en aquest cas, de persones que haguessin migrat, com d'aquí d'Eivissa i Formentera, com de les que venien a, estaven aquí. I bueno, explicant una mica per què era significativa aquella fotografia, que havia de ser del procés migratori, no? Del procés tant abans de sortir, es viatge o s'arribar d'aquí. I després això ho van complementar amb els audiovisuals, amb 25 audiovisuals, també d'un minut tot cadascun, amb testimonis d'aquestes persones.
Parles un poc d'aquests testimonis d'aquestes persones. Per una banda, hi havia descendents ja, no?, d'emigrants, d'eivissencs i formenterencs.
Sí, efectivament, de les 25 casos, 13 són de persones que migraren d'Eivissa i Formentera abans dels anys 60, i tots ells van estar representats per nebodes, besnets, filles de persones, però que ja no hi són. Menys un, excepte un, que va fer una doble migració. Va migrar sa mare era eivissenca, en Miguel Bonín, sa mare era eivissenca, son pare era mallorquí, va migrar de Mallorca, se'n va anar a l'Argentina, i de l'Argentina després va migrar cap a Eivissa una altra vegada. I ara viu aquí, està aquí, visquent.
I com viuen aquest fet, la migració, els descendents d'aquests pitiusos?
Doncs és curiós, és molt estrany no trobar una família a Eivissa o Formentera que no tingui algun familiar, encara que sigui una mica més remot, que no hagi migrat. En alguns casos, doncs, quan més remot és aquest familiar, més llunyà, hi ha més desconeixement de la història, no?, que va motivar la migració, o de què va passar amb aquella persona, no? Alguns, per exemple, confessen no saber què va ser d'ell. És a dir, sí, se'n va anar a l'Argentina i ja està, i no vàrem saber res més d'ell. O d'altres, bueno, doncs sí que han seguit una mica més la pista, que són sobretot les persones que han protagonitzat l'exposició. I clar, pues, depèn molt també si és, pues, era un besnet o si era, pues, en aquest cas, pues, en el cas d'una de les persones que ha participat, son pare se'n va anar i sa mare se'n va anar a Nova York. Sí. I ella, pues, va néixer allà. Llavors, d'alguna manera, ella també és ciutadana dels Estats Units i ho veu, clar, ho viu d'una altra manera. El que ella, per exemple, explica... en el audiovisual el que explica ella és senyorança. És a dir, per exemple, en aquest cas, la incapacitat d'integrar-se, per exemple, el contrari del que deia en Pedro Nel, no? En Pedro Nel deia és molt important integrar-se en el lloc, no? Conèixer la llengua... Sí. Doncs, per exemple, aquesta persona no se va integrar mai. No se va integrar mai i no es va voler integrar. O sigui, una cosa com feta a posta. Ell se sentia eivissenc, era eivissenc i només volia saber coses d'Eivissa, fins al punt que sa filla cada dia li treia, quan es podia, a partir del moment en què es va poder, sa premsa del diari d'Eivissa, li imprimia el diari d'Eivissa, sí. I li donava cada dia.
Que curiós. Després sí. També heu fet aquest paral·lelisme, no?, a contraposar amb persones que han arribat a ses Pitiuses,
sí.
I com ha estat trobar aquestes persones i, com deies, un testimoni també amb moltes coses en comú.
Moltíssimes. Aquesta enyorança, Pedro Nel mateix ho ha dit, ell plorava, no? Plorava, bueno, també parlava de les seues mans, pobra, però una bona part és aquesta enyorança, perquè la família la deixes enrere. I ara potser és més fàcil comunicar-se, però en aquell moment... un enviava una carta i podia arribar 6 mesos després a lloc, no?, a puesto. Així que, clar, molta, molta enyorança, molta tristor de deixar sa família enrere. I llavors, pues, evidentment, tot un món de novetats, no?, en el nou món en el que arribes, que a vegades pues, bueno, poden ser sorprenents, curioses, fins i tot divertides, perquè tenim alguns testimonis pues, bastant divertits, no?, que parlaven, clar, jo vaig arribar aquí i parlaven de sa siesta, no?, i o dels horaris que teníem, o sigui, jo cap de treballar a les 1:30 i comença a les 5, i jo deia, però com és possible, no? Sí. Clar, és una cosa que nosaltres tenim molt assumida, pues, persones que arriben de fora no l'acaben d'entendre. I d'altres, pues, bueno, qüestions pues, més econòmiques, no? D'anar-se'n i arribar aquí i poder pues, fer-se una casa per la família, no? El que hem vist és que és molt similar, en realitat, el procés aquest migratori. Dona igual si han passat 100 anys, 150 o els que siguen. Les persones, tant d'una banda com de l'altra, expliquen pues això, no? Compten les mateixes emocions. La tristesa, la curiositat, això a vegades sí. Fins i tot el desarraigament més absolut, no? Perquè, pues, clar, és que de sobte estàs en una altra banda. Aquesta persona que parlava abans, que estava a Nova York, clar, és una altra llengua, és un altre món. Ficar-te dins Nova York, venguent d'Eivissa,
sí.
Pues, clar, és un, és un pujar molts de pisos de cop, no? Llavors, pues, aquesta sorpresa i aquest desarraigament, sobretot, que pots arribar a sentir.
Aquesta exposició, Històries de migracions, forma part de la campanya de sensibilització enfront del racisme i la xenofòbia Actuam. Quines altres activitats heu organitzat al marc d'aquesta campanya des del Fons Pitius?
Sí, aquesta campanya es va iniciar pues fa com un any i mig, ara tindrà, i des de llavors fins ara el que hem treballat és, bueno, d'una banda, treballem en els centres escolars. Tenim una feina molt continuada i activa en els centres escolars, tant de primària com de secundària, en els quals oferim una sèrie d'activitats relacionades. Per exemple, tenim una gimcana que es diu Posa't a les seves sabates, que realitzem en el pati amb els infants de quart i cinquè de primària. Tenim tenim diferents tallers, tant per primària com per secundària, sobre pues això, no? Sobre migracions. Tenim una exposició que es diu La Mediterrània, una mar d'intercanvis, que a través d'un mapa bastant gros que vàrem confeccionar mostra els intercanvis culturals històrics entre les diferents pobles de la conca mediterrània. Fins, tenim tota una sèrie d'una oferta educativa relacionada sempre amb la part dels moviments migratoris. A banda d'això, tenim una exposició que vàrem fer sobre els estereotips relacionats amb les persones migrants, que tracten pues, des dels estereotips relacionats amb si els migrants lleven feina. Un dels més tristos, potser, no? Que és el que comentava en Pedro Nel ara mateix, no? És de l'increment, és de la delinqüència sense seguretat associada en els migrants, no? Que és una cosa que és completament falsa i, a més, està comprovada, no? Pues hem fet una exposició així d'aquests estereotips, explicant amb molt poquetes paraules una mica quina és la realitat d'aquests estereotips. I també l'hem dut l'hem passejat no només per centres escolars, sinó també per altres indrets. Per exemple, dins de per exemple, ara tenim una exposició, una obra de teatre que farem en el mes de novembre, que es diu 23 quilograms. Que parla de la història de les dones migrants, parla d'història de persones migrants, en aquest cas dones migrants que han arribat aquí. En fi, hem intentat fer una varietat d'accions i activitats que puguen atreure una quantitat de persones també diversa, no?
Molt bé, l'exposició Història de migracions a Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada, han dit que ara és a Formentera, però ja per acabar, Fina, que no tenim més temps, ja després va cap a Eivissa, no? Una altra vegada, els qui la vulguin veure.
Sí, sí, segona quinzena d'octubre estarà a Punta d'Esmolí, a Sant Antoni, i després, tot el mes de novembre, estarà a la sala refectori de l'Ajuntament d'Eivissa.
Molt bé, Fina Darder, coordinadora del Fons Pitius de Cooperació. Gràcies per acostar-nos a aquesta exposició i la vostra feina també a les Pitiuses.
Moltes gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és patrimoni. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Els animals, sí, perquè picó ha de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Veneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Faim xarxa. Connexió amb Ràdio Pollença.
Seguim a Connexió Local i connectem ara amb Ràdio Pollença per parlar dels CEPAS, o Centres d'Ensenyament per Adults. Es distribueixen per les quatre illes i ofereixen cursos de secundària, batxillerat, formació professional, a més d'idiomes i d'altres matèries. A Ràdio Pollença, Javier de la Rosa, coordinador del CEPA del Port de Pollença, ha explicat l'oferta formativa i les novetats d'enguany. Avui volen conversar amb ell i per això li donem la benvinguda als estudis i Vetres Ràdio. Hola, què tal, com estàs?
Hola, som en Miquel, Miquel de la Rosa. En Javier de la Rosa va
Javier
ser un
de la Rosa va
fer
bastant...
cosetes.
Sí, sí, el meu subconscient m'ha enganat.
És el que té tenir un llenatge que...
Gràcies per la correcció.
Que ha sortit per la premsa en qualque moment.
Qualque pit t'hauran dit, el Javier.
Sí, és igual que sí. Sí, sí.
Miquel, com ho duis? Ara estàveu en ple període de matrícules, no?
En ple període de matrícules, començant el curs, i la veritat és que fem molta feina, però és agraït veure que la gent li dona una bona resposta a tot això que oferim a l'Escola d'Adults de Pollença.
Encara,
així que estem molt contents.
Encara hi ha temps per apuntar-se?
Encara hi ha temps. El CEPA del CUDI té fins al dia 24 com a data oficial, però nosaltres a Pollença som encara més flexibles. Vull dir que està obert el període de matrícula tot el mes de setembre i més enllà. De fet, el tenim obert gairebé tot l'any.
Ah, molt bé, això va bé saber-ho.
Sí, sí, perquè hi ha gent que... Tu saps que hi ha molta gent que fa feina en el sector hoteler, el sector turístic, i que fins que no acaben la feina no se matriculen a cap curs, així que nosaltres donem, evidentment, tot aquest espai perquè la gent se pugui organitzar i vengui quan pugui.
Ets coordinador del CEPA del Port de Pollença. Parla'ns un poc d'aquesta aula.
Bueno, de fet, no seria el CEPA del Port de Pollença, perquè això, aquí una cosa que mira, aprofitarem per explicar un poquet.
Sí.
L'Ajuntament de Pollença té un conveni amb Conselleria d'Educació per tenir un centre d'educació de persones adultes. I després, Conselleria d'Educació, com bé has dit, té tot un seguit de centres d'educació per persones adultes, de CEPAs, que estan repartits per tot Mallorca, i els que tenim més a prop, de fet, d'aquella zona nord, és el CEPA del CUDI. I Pollença funciona com una aula externa del CEPA del CUDI, tot i que l'Ajuntament de Pollença, com com és, té aquest conveni directe en Conselleria d'Educació. Per tant, és un servei que dona l'Ajuntament de Pollença, però en plena coordinació amb el CEPA del CUDI, del qual depèn l'organització acadèmica, en aquest cas, de
bueno,
dels estudis.
Bé, està bé, perquè també això permet que hi pugui haver oferta molt de municipis.
Exacte, eh? Això fa que des del CUDI, després anem a Pollença, a la Pobla té un CEPA propi, que també fa feina molt en Muro, en Can Picafort, vull dir que la idea és que totes les localitats puguin tenir a prop un centre d'estudis de persones adultes. Uh-huh. I en el meu cas, jo seria el coordinador d'aquesta aula de Pollença, i jo de fet, som personal de l'Ajuntament de Pollença, no de Conselleria.
Ah.
I faig així com un poc d'intermediari entre aquestes administracions.
Molt bé. I què oferiu a l'aula d'esport de Pollença? I veig un poc, en general, en els centres d'educació d'adults... un poquet, sí. Quin és el seu, diríem...
Objectiu,
diríem-ho
així,
diríem, no?
Però jo diria que són tres grans objectius els que tenen els centres d'educació de persones adultes. Per una banda, teria tot es vessant de capacitació acadèmica, que mos du a que la gent pugui titular de manera formal, i tot això, sobretot, està mirat per aquelles persones que en el seu moment no varen acabar l'educació bàsica, ara ja sé ESO, educació secundària obligatòria, i que per diverses raons no varen poder fer en el seu moment, i que ara ara se volen reenganxar en el sistema educatiu i volen tenir aquest títol. Per tant, hi ha tota aquesta vessant de capacitació acadèmica, que en el nostre cas això sí que és exclusiu del CUDI. És el CUDI on les persones poden anar a fer els estudis d'ESPA, d'estudis de secundaris per persones adultes. I després hi ha dos altres pilars importants, que és de formació per a la vida, l'educació per a adults com a formadora de les poblacions. Això va sortir després de la Segona Guerra Mundial, quan va començar la UNESCO l'any 1945, que se volia reintegrar a totes les poblacions, després de tants anys que hi havia hagut de desastre a Europa, reintegrar-los en el sistema educatiu i també fer-los que poguessin aprendre durant la seva vida adulta. Això pot tenir dues vessants. Una, afavorir la inserció laboral, que sigui una millor inserció laboral de les persones que ja tenen una certa edat, o simplement també donar ales al plaer d'aprendre i els motius personals que cadascú pugui tenir. Ja sabem que aprendre coses moltes vegades el que fa és alimentar allò que cadascú vulgui, no?
Vull dir que sempre és bo, sempre és positiu.
Exacte. Per tant, aquesta formació per a la vida com a segon pilar. I un tercer pilar, que també té l'educació per a adults i que de manera molt especial treballem des de l'Ajuntament de Pollença i a Pollença, és aquesta atenció a la diversitat i la mediació intercultural. Vull dir, si bé en el començament tot això va sorgir perquè les poblacions locals es reinserissin en l'educació, ara tenim un altre repte, que són totes aquelles persones que venen d'altres països, d'altres continents, d'altres parts del món, que tenen cultures molt diferents, moltes vegades alfabets totalment diferents en el nostre. Vull dir que hi ha tot un procés d'aprenentatge de coneixements bàsics que fan que la seva inserció en aquesta societat sigui més fàcil i més plantera, també. Vull dir que aquesta atenció a la diversitat, aquesta mediació cultural, que sempre se basa en aquests valors de dinamisme, de flexibilitat, d'empatia, una atenció personalitzada també en la persona perquè se senti acollida, se senti escoltada, això són uns valors que treballen molt i molt des de l'aula d'esport de Pollença, perquè no tenim el primer pilar, però sí que treballant molt el segon i el tercer, aquesta formació per a la vida i aquesta atenció a la diversitat.
Formació per a la vida, atenció a la diversitat, quines matèries serien en concret les que se poden estudiar?
Nosaltres sobretot oferim estudis lingüístics, vull dir, cursos d'alemany, cursos d'anglès, cursos de castellà per estrangers, per totes aquestes persones que necessiten aquest primer idioma també per fer el seu arrelament i els seus els primers papers d'immigració. I després tenim també tots els cursos que preparen les proves de català, tots els nivells, des dels nivells inicials fins als nivells superiors, així com unes classes d'ensenyaments inicials, que aquí és on entraríem amb aquest tercer pilar que jo xerrava, d'aquesta atenció a la diversitat, perquè són ensenyaments que agombolen tot un seguit de coneixements que són molt importants per a les persones nouvingudes que arriben, com deia abans, de països i d'indrets molt llunyans. En esport de Pollença tenim recentment persones que venen de Nepal, de Bangladesh, de l'Índia, vull dir que són països que van molt més enllà d'aquesta imatge de l'immigrant que fins ara teníem, com diguem, bueno, de Marroc o de Llatinoamèrica. Sí. No, ve gent de l'Àsia i molt llunyana. Per tant, aquesta gent, a través d'aquestes classes d'ensenyaments inicials, on hi ha alfabetització, on hi ha càlcul matemàtic bàsic i coneixements que serien equivaldrien a una primària de les escoles, a partir d'aquí donen molta bona feina, molt bona feina per aquesta atenció. I després tenim també, molt important també per a les persones locals i també d'una certa edat, per rompre el que se'n diu tant la bretxa digital, cursos de capacitació digital, i enguany també li donem... Tenim tres mòduls que venen finançats per la Unió Europea, vull dir que enguany també li han donat una bona embranzida en aquests estudis d'informàtica.
Com són els alumnes d'una escola d'adults?
Els alumnes d'una escola d'adults són sobretot diversos. S'ha de reconèixer.
Perquè, clar, des de gent gran que potser no va poder estudiar...
Exacte,
no?
Pot ser gent gran que no va poder estudiar en el seu moment, tot i que això cada vegada és menys. Vull dir, els estudis d'ESPA cada vegada van tenint menys quantitat d'alumnes, en el sentit de que tenim ja sortosament un sistema educatiu prou sòlid que fa que les persones puguin estudiar i tenir els seus estudis elementals com toca, no? Però, bueno, sí, podria ser gent adulta que en el seu moment no va per estudiar i que ve, gent adulta gran, vull dir, gent ja d'una certa edat, que venen en aquests estudis d'informàtica, de capacitació digital, persones ja jubilades, que se veuen un poc poc desvalgudes en l'ús de les noves tecnologies i que veuen que ho necessiten pel seu dia a dia, sí. I per tant tenim aquesta gent que ve, o com deia abans, gent molt diversa pel que fa a procedències, persones migrades que venen d'altres continents, o persones de la Unió Europea, pues, alemanys, britànics, belgues, que viuen a Mallorca i que per tant tenen un context socioeconòmic molt diferent, i això fa que les classes siguin molt enriquidores, perquè amb una mateixa classe tu pots tenir persones que han arribat a Mallorca amb una pastera o amb un iot.
Que curiós.
És molt curiós. I resulta molt enriquidor per tothom, perquè tothom pot veure que qui està assegut de vora d'ell té una realitat molt diferent, i això, si se treballa d'una manera un poc intel·ligent a classe, fa que, a banda d'allò que tu estiguis explicant, ja sigui castellà, clar, o català, la gent pugui arribar a aprendre moltes altres coses.
Clar,
i això
a banda
és molt
de desconeixement
important.
S'adonen una sèrie d'eines, no?, per poder...
Eines, valors, de...
Per poder saber agafar un camí, no?, a la
sí.
vida...
Que la gent sàpiga quins són els seus veïnats, que això ens interessa mm-hmm. molt des de l'Ajuntament de Pollença, és veure qui viu en el nostre municipi, no? Qui viu i com se'ls hi pot atendre, i per atendre les persones primer les has de conèixer, les has d'escoltar i has de poder tractar amb elles, i que entre elles també se coneguin. I a partir d'aquí poden sortir projectes també molt, molt ambiciosos i molt xulos, que han sortit a Pollença com una festa de la diversitat, que això ho fa des de l'àrea de, sí. d'igualtat, de l'Ajuntament, que és una altra àrea, que no és la nostra educació, però s'ha sabut veure de tot el coneixement que teníem des de l'escola d'adults per generar aquesta festa de la diversitat i fer-la més àmplia i més enriquidora, també.
Parlaves d'aquesta diversitat d'alumnes. Fa 3 anys varen poder conèixer algun d'aquests alumnes gràcies al programa que vares fer a Ràdio Pollença de Passaport Sense Fronteres,
sí.
que també vares venir a Connexió Local
sí.
i també varem escoltar un parell de testimonis. Com recordes aquesta experiència, no?
La record molt bé.
Les històries dels teus alumnes.
I de fet va ser, jo crec, una bona iniciativa de fer que aquestes veus de persones que venien a l'escola d'adults poguessin esplaiar-se un poc més a través d'un mitjà local com la ràdio, és un mitjà també molt estimat en el municipi, i va anar molt bé, i tant és així que ho tornarem a repetir enguany.
Molt bé,
ho tornarem a repetir. No sé si ben bé en el mateix format o en el mateix títol, però sí que estem pensant de fer una altra vegada un programa de ràdio mensual que pugui connectar amb totes aquestes persones que viuen al municipi, que venen a l'escola d'adults i que tenen tantes i tantes coses per explicar i que són d'interès per tothom.
Mm-hmm. Ja 2 anys a l'escola d'adults,
sí, ja duc 4 anys. Aquest any ja he començat a 5.
Està canviant el perfil de l'alumne? Hi ha canvis?
Jo vull dir, crec que s'està aprofundit aquesta... Ho deies l'altre dia en una entrevista també que vaig fer a Ràdio Pollença, que hi vam crear aquest nou terme, no? Ja no en deixarà només de nouvinguts, sinó de nouvinguts. Vull dir, ja són sí. persones que venen cada vegada de contextos més diferents, i això sí que s'està notant en l'esport de Pollença, que aquesta diversitat de procedències cada vegada se fa més gran. I jo el que estic notant també, supos que és per una feina entre l'àrea d'educació, els professors, i humilment, a lo millor, el que jo hagi pogut també contribuir, és que l'escola d'adults té una molt bona tirada. Té bona premsa ara mateix en el municipi, la gent ve, la gent s'apunta, la gent està desitjant que arribi a setembre per venir, i això mos fa molt contents, perquè
molt
és quan veus que realment estàs fent una petjada, no, en les persones.
La gent
sempre
comença i acaba, també,
sí,
no?
Sí.
Perquè també aquesta continuïtat...
No, i se senten que van a un lloc i no només aprenen, sinó que s'ho passen bé, i sobretot se senten escoltats. És molt dur quan arribes a un lloc i no coneixes l'idioma, moltes vegades no tens els papers en regla, com se sol dir,
sí.
i necessites que hi hagi una institució on tu te sentis bé i te sentis acollit, i crec que això és el que intentem treballar des de l'aula de Pollença, i bueno, jo
molt
diria
bé.
Que amb prou èxit, i que tant de bo que continuï d'aquesta manera.
Molt bé, recordem que estan obertes les matrícules.
Sí, estan obertes les matrícules, que tothom que del municipi, i no només del municipi, perquè tampoc és que estigui només
exacte,
centrat al municipi, no se demana empadronament.
I tothom que cerqui se cepa que té més a prop.
Més a prop,
no?
Si li ve més a prop
perquè
a,
moltes,
a Pollença, nosaltres allà els
rebrem
amb els braços oberts.
Molt bé. Miquel de la Rosa, ara ho he dit bé.
Ara sí.
Coordinador de l'aula externa, no?
De l'Alcudi,
en l'esport sí. de Pollença. Esperam escoltar-te aviat a Ràdio Pollença, també.
Sí, tant de bo. Jo crec que el mes que ve ja trobarem un dia i ja mos podreu escoltar tots.
T'escoltam, Ida. Moltes gràcies per venir per explicar-ho aquí a Connexió Local.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar aquesta finestra oberta.
IB3 Ràdio és...
Història.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicentur. Potència local.
Un dels nostres lemes a Connexió Local és que el futur és local i que partint d'allò més proper podem entendre el món. Avui acabam el programa amb dues iniciatives de comunicació local, la revista 078 d'Eivissa i Felanitx Televisió.
La vila, com sempre, no som massa, som entre tots, me penso que som 30 o 32 de la vila enguany, però llavors se'n som vots, se n'hi afegiran 70 i pico, en total són 105. Avui és la pujada de Felanitx. I jo troc que està animadet. Sí. N'han partit tres d'Esport i tres de Sant Salvador, que ja són aquí, per cert, que ja han berenat i estan a punt per tornar a partir amb els altres cap a la vila. Estan animadets, aquests volen caminar un poc més que els altres, però, vamos, la cosa va bé.
Es nofre Llinàs a la televisió de Felanitx just abans de la sortida de la pujada a Llucapeu des de Felanitx. La televisió local està present aquests i d'altres moments importants de la vida del poble i avui volen conèixer aquest mitjà local i per això saludam el seu responsable, Gori Vicenç. Hola, què tal, com estàs?
Bon dia i moltes gràcies per la convidada.
Gràcies. Felanitx va ser un dels primers pobles que va tenir televisió local i teníeu la televisió felanitxera que va començar a emetre a principis dels anys 80. Teniu tradició, no?, de televisió Felanitx.
Exacte. Felanitx és un dels pocs pobles que té cultura, diguem, de televisió local. Juntament amb Balaró varen ser les dues primeres televisions que d'haver dels anys 80 se van posar en... Em volen de posar en contesta que d'haver dels anys 80 només hi havia dos canals de televisió. No hi havia ni mòbils, només hi havia la ràdio i la televisió. I només hi havia dos canals, la primera i la segona. I en els pobles, en aquests dos pobles va començar. A Felanitx va començar com una cosa de mig, perquè eren, un tenia una càmera d'allò de vídeo 8 que projectaven vídeo, l'altre tenia un bar i l'altre sabia manejar quatre aparells tècnics perquè era tècnic de regular televisions. I van començar gravant el partit de futbol del Felanitx i ho projectaven dins un bar, a una pantalla, i allò es va començar a omplir. I poc a partir d'aquí, en la tecnologia que en aquell moment tens, els tècnics que arreglaven televisió, podien arribar a saber, van muntar una antena, van arribar a un radar del poble i poc a poc la cosa es va anar fent grossa. I fins que des del 84-85 ja tot Felanitx ja rebia la mida. I clar, i era una cosa per a veure, perquè ara tothom se veu en el mòbil, fas una foto sí, i tothom la veu, sí, o fas un vídeo, tot. I en aquell temps veure la televisió, les coses del poble, era, diguem, el més novedós que podies trobar, perquè clar, la primera i la segona només donaven coses sí, molt grosses, vull dir, no venien al poble a gravar unes beneïdes de Sant Antoni, a una festa de Sant Agustí, a un cavallet, a una festa de l'escola del poble. Simplement ho havien de veure per la televisió. I això va crear una certa cultura que va anar tornant grossa en els anys. Principalment la dècada del final del 80, 90 i del 2000, fins que va entrar llavors, ja les noves tecnologies i tot això, va ser una feina molt important de cohesió, de poble i de la realitat que la gent tenia, feia molt de seguiment, vull dir, la gent ho mirava molt.
Ho mirava molt, aquesta televisió felanitxera va emetre més de 30 anys, no? Va estar molt de temps, fins al desembre del 2014 que va deixar d'emetre, però després, tot d'una, un any després va néixer Felanitx Televisió.
Exacte. Per sistema TDT, que dèiem, o sigui, per la televisió, que ja es covova, que ja es seva, per l'antena, va matar fins al 2014, però llavors, clar, tema de llicències, tema de burocràtic administratiu, sí. De tot aquest truit, de tot aquest conglomerat, va deixar de matar. Clar, com que jo he vistat des de l'any 87, vaig començar encara, quan encara estudiava, a la televisió falanxera, malgrat llavors ja professionalment vaig anar dedicant-me a altres coses, clar, què passava? Que la gent dins d'espai de me deia, oi, és una llàstima que no hagi una continuació, és una llàstima que ara la gent no pugui veure, malgrat ja hi ha mòbils, però no el mateix veure són que en la mòbil que ja té, que podrà veure, i varen dir, com que nosaltres, clar, també fem feina, la meva dona i jo, a la televisió, clar, a vegades molt bé en la càmera per mig, sí. Molt bé en això, i per què no està? I va ser així, que pot xerrant, van dir, hem de fer qualque cosa, què podem fer? I l'Ajuntament en aquell moment, també l'any 2015, va tenir la idea de donar les plenàries per televisió. Perquè, clar, un temps, jo me'n recordo, fa 30 anys, la gent anava en el poble d'agricultura d'anar a veure els plens a l'Ajuntament. Però l'any 2015 ja no hi anava ningú. Sempre era jo i dos més. Vull dir, eren tres persones que podíem anar en els plens en aquell moment. I va ser una manera de dir, bé, poden donar els plens de l'Ajuntament i poden gravar les coses del poble. I per les festes de Sant Agustí del 2015, ara ha fet 10 anys, aquest Sant Agustí ha fet 10 anys, varen començar un dels primers actes que vam emetre, va ser el famós tregó que va fer l'artista Miquel Barceló l'any 2015 a Falanitx, el tregó de les festes de Sant Agustí, que va ser multitudinari, i a partir d'aquí hem anat continuant, i per una part donem els actes institucionals de l'Ajuntament, com pot ser l'esplanari, ara els donem en directe d'ençà el Covid, els donen també en directe i a part queden gravades. I a part, no feien la típica televisió ni informatiu que se feia un temps, que era com totes les televisions, un informatiu, un noticiari, això, sinó que, com que ho feim a través de YouTube i a través de xarxes socials, és més fàcil anar a gravar els actes i fer, o sigui, i posar l'acte. O sigui, exacte. No feim un resum setmanal com feim en aquell temps, que la televisió falanxera a Maties dimarts, ara en aquell moment el que feim és quan té un acte anem, el gravem, se fa un pot de muntatge, s'arregla una miqueta i se posa, i així estan sortint tots els dates. Què passa? Que això, a part de ser la televisió del poble, o la televisió que dona les informacions, tenim una feina molt important, que és que això, la gent se'n dona compte llavors quan un dia va de menester, que queda per la història del poble un resum de lo que és el poble en si. Perquè ara quan un vol fotos antilles o vol vídeos antics de qualsevol lloc de Mallorca, diu, oh, mira com era. Clar, i això sempre quedarà a dins història, a dins emmagatzemat, que d'aquí 30, 40 anys veuran com es falanxera ara. Com nosaltres ara podem veure a través de les imatges de l'antiga televisió falanxera, com era falanxera l'any 80, a l'any 90, o aquestes coses. Que, clar, la evolució és. Sí. Els que veiem cada dia al poble no la veiem, però llavors, quan vas anys enrere, te'n dones compte de com ha anat evolucionant la gent, la gent jove que ara ja és gent major, ja són morts, i això a la gent li agrada. Perquè, de fet, durant la pandèmia, van un poble de programes antics de la televisió, falanitxera, i això va agradar moltíssim. Va agradar sí. Moltíssim. Per tu ho tornarem a fer, tornarem a posar qualcú, però clar, la feina mos passa davant i a vegades és impossible preparar tot.
Teniu un bon arxiu de tot el dia a dia de Falanitx, com has dit, festes, plens municipals, i ara en les noves tecnologies també la feina ha canviat molt. Com vos ha ajudat a que aquest projecte sigui viable, el fet de poder penjar els vídeos ja directament a YouTube, perquè això facilita molt, no?
Sí, exactament. O sigui, abans el que feies era fer, com qualsevol televisió, un informatiu, el que m'he de fer el diari, perquè no hi havia notícies suficients, però feia setmanal, i anàvem a recopilar-lo la setmana, havia de fer muntatges, doncs ara què feim? Simplement anàvem a gravar l'acte, l'arreglava una miqueta, o sigui, una entrevista amb imatges damunt, com per exemple aquest tall de veu que hem sentit del nostre, no tot moment hem sentit el tall de veu del nostre Ignès a la pujada, però en el vídeo tot es tanca el xerra, segons les imatges de quan la gent partei de Falanitx, que els van fer un poquit de seguiment fins a la sortida del poble caminant. Vull dir, clar, i tot això queda llavors, tot això a la gent li agrada, veureu, i el que feia nosaltres és tenim com a plataforma YouTube, tenim una pàgina web que és Felony Televisió, i on s'anem compartint les xarxes socials. Per exemple, els primers anys, Facebook i Twitter eren els que més visites tenien, i actualment és Instagram els que més visites té. I això pot que passa, se vol llevar, perquè els més joves també, m'ha de compte que hi ha molta gent jove que ho mira, però la gent jove ho mira més a través d'Instagram, i la gent un poc més gran ho mira per a través de Facebook. Hi ha gent que també està subscrita en el canal de YouTube.
Molt bé, vos heu adaptat, no?, en els nous temps, heu anat evolucionant des d'aquella televisió falenitxera dels anys 80 a Falenitx Televisió, que poden veure per les xarxes socials, per YouTube, molt bé. Gori Vicenç, responsable de Falenitx Televisió, gràcies per fer-nos aquest resum de la història d'aquest mitjà local tan important, no?, per falenitxers, aquesta funció que teniu de mostrar el que passa en el poble.
Moltes gràcies, i mentre puguem, seguirem. Nosaltres professionalment fem feina de televisió, tant la meva dona com jo, i aprofitem, ja que tenim les eines, la càmera, ordenadors, tot aquest truc, de poder fer això, i mentre puguem, seguirem, i ho farem amb molt de gust, perquè serà que veiem que la gent li agrada, perquè tenim molts de seguidors, moltes de visites, vol dir que la gent li interessa i li agrada que ho facem.
Molt bé. Idò, moltes gràcies, Gori Vicenç, i enhorabona per la vostra feina.
Gràcies a vosaltres i també enhorabona. Gràcies per tot.
I acabam amb un altre mitjà local que s'ha posat en marxa a Eivissa fa 3 mesos, la revista 078, un projecte digital que vol mostrar les diferents realitats de l'illa. Núria Ribas Costa és una de les seves impulsores i la tenim al telèfon. Hola, Núria, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com estàs?
Núria, com sorgeix la idea de crear la revista 078?
Idò, mira, això sorgeix de na Jessica Ferrés Candell, una poetisa eivissenca, na Sofí Vergara Ledit, també una psicòloga eivissenca i jo mateixa, que em dic Núria Ribas Costa, i som periodista i jurista, i mos retrobam les tres l'any passat a les festes de Sant Agustí a Eivissa, i mos posam a parlar i a reconnectar i a comentar les coses que ens falten a la nostra illa. Elles dos havien viscut fora des de feia temps i varen retornar fa uns 3, entre 3 i 2 anys, les dues, o inclús una mica més. Jo vaig i venc molt sovint perquè estic a l'estranger, però puc teletreballar i vaig molt cap allà. I ve d'aquesta idea de dir, escolta, no tenim un mitjà que no ens... que no siga o bé una narrativa molt naïf i llupi de la illa d'Eivissa, completament desarrelada de la realitat i de reptes, i una, o que no siga catastrofista i derrotista i sense visió de futur. I des d'aquest punt de voler crear un imaginari alternatiu, esperançador, crític sempre i realista, però esperançador i en endavant. Bé, la revista, també com a idea de que sigui, de que sigui un mitjà híbrid, tots els conceptes desenvolupa arrel d'aquest pensament de ser la llar de totes aquestes narratives diferents que poden existir sobre Eivissa. Bé, aquí també subtítols, les Eivisses que són i les que podrien ser.
Les Eivisses que són i les que podrien ser. És un projecte digital. Dius que vol acollir diferents maneres, no?, de comunicar. Quan parles que és un mitjà híbrid, què vol dir això?
Bé, vol dir que, evidentment, ara ja anem rodant i la veritat és que tenim bastantes coses en text. Però la nostra idea és que sigui una plataforma que hi puguem viure diferents formes artístiques. És a dir, jo venc, per exemple, de periodisme, na Jessica ve de literatura, na Sofia és una persona molt llegida, i ses tres volíem que hi hagués multiplicitat de formes i de llenguatges. Llavors, hi hauria, i volem que hi haurà, peces de gèneres periodístics més habituals, peces més literàries, contes, poemes, caligrames... Volem experimentar una mica en les possibilitats de la web per afegir-hi audiovisual i també a partir de la revista i de la plataforma digital fer-la servir de trampolí per crear esdeveniments i espais de trobada. Això sí que és una cosa més en pràctica, és a dir, una feina en procés, però, per exemple, l'experiència de la presentació en juny a Can Jordi, allà a Eivissa, va ser xulíssima i va ser també una excusa per ajuntar molta gent molt afí i que quan estem totes juntes a una habitació mos dona parlant en castellà un subidón. Així que també és...
Clar, també és important veure-se, no?, la presencialitat, no?, trobar-se, tocar-se, parlar. Parlau de les diferents Eivisses, no?, que existeixen o que podrien existir. Quines serien aquestes Eivisses que potser no veiem habitualment en els mitjans?
Pues això és una superbona pregunta, perquè realment nosaltres vivim molt sota la pressió d'una narrativa de la marca Eivissa que s'ha apropiat, estirat i transformat de manera camaleònica per tots els costats. Ja sigui per crear aquesta imatge de l'illa turística com l'illa completament desbordada, no? Però dins d'aquesta Eivissa, pues, hi ha l'Eivissa de les noves pagesies, de la gent que ha recuperat els terrenys que els avis van descuidar en el moment en què van transferint-se cap a el que apareixia llavors la solució sanitària, que era el turisme, pues, gent que està tornant a cultivar, que està recuperant cultius tradicionals eivissencs, gent que està arrencant activitats culturals xulíssimes en el barri de Figueretes, que és un barri, és el barri amb més gent jove, gent que està muntant esdeveniments de música alternativa i cultura independent contra tot, contra viento i marea, no? I tot això són Eivisses que existeixen, i són les nostres Eivisses. És a dir, les Eivisses de les persones que ens hem criat, que molt estimam, i que, com bé diu una Sofi, si no tornem naltros a arreglar aquest merder, qui l'arreglarà, saps? I és una mica aquesta idea.
El número zero, que el podeu llegir, que ja està penjant, no?, que és el primer que ha sortit, és tota una declaració d'intencions, no? I trobem Eivissa, illa de vacances, de fantasia, que vol dir-se d'aquí, no?, del turisme, com deies, com a sortida de la pobresa fins al barraquisme. Aquest número zero, podríem dir que això, no?, com deia, és tota una declaració d'intencions de lo que serà, de lo que vol ser la revista 078.
Exactament. A més, tenim un equip, jo ara t'he parlat com de sa gènesi, no?, de sa revista, però tenim un equip de periodistes curtits que han estat publicats, són Àngela Torres, en Pablo Sierra i en Nico Ribas, i amb ells també estan creant aquesta narrativa de poquet a poquet de les peces que expliquen les coses que no trobarien espai en els mitjans generalistes. També que estàvem parlant de la genealogia de, crec que és l'últim article de Nico, de que fa com un veus, que és un article així més de punt de vista personal sobre la qüestió de l'habitatge, i des de la primera peça que escrivirem a tres mans, no sóc fina, Jessi i jo, més poètica o de format arenga, després també parlar de possibles alternatives de mobilitat, per exemple, parlar de possibles maneres de gestionar el territori des d'una acceptació de que és un paisatge cultural creat per naltros. Totes aquestes direccions són el que hi troba. I també és format a la web, quan tu entres a la portada, encara que faci una mica de bo, potser, o que sigui una mica massa experimental, però també ja era la idea, que vegis allí tot el llistat dels títols i que això ja t'adugui, t'adoni aquest aire de diferència, també era un dels objectius.
Com ha estat la rebuda de la revista 078?
Pues molt bona, la veritat. Ha fet una cosa molt, molt polida, perquè crec que un mitjà és, com et deia, una cosa que de la que la gent s'apropia i que tens la capacitat de... Bueno, com la ràdio, com es diria, que llegeixes cada matí, d'entrar en la vida de la gent i crear-hi una rutina. I crec que això va ser algo que va ressonar molt i que ens varen dir també a la presentació Can Jordi. Can Jordi també va haver un ambient boníssim de felicitat i de diversió, d'una tarda de començar i de l'estiu amb emoció. I hi ha hagut també molt d'interès de companys i companyes del món periodístic de les Balears. Crec que també per aquesta idea de que tenim totes pues, de voler reivindicar els nostres espais i els nostres territoris. I també hem rebut bastantes, que això també és important, propostes de participació en publicacions, idees de peces, persones que fan art una mica més igual performatiu o en formats diferents. Hem tingut converses sobre com introduir-ho, persones que tenien idees boníssimes, pues, acompanyar-les en com podrien materialitzar-se en el format de la revista, i això també ho comptem nosaltres com una part de la rebuda important. És a dir, no només vull donar-vos suport, llegir-vos, subscriure'm com a soci, que des d'aquí també faig una cridada a tothom que li interessi a subscriure-us com a socis amb contribució econòmica o sense, però anem sumant la llista perquè es veu que hi ha interès.
O sigui que, per una banda, la gent se pot subscriure, no? Com has dit, com a soci, pot fer una aportació mm-hmm. econòmica per sostenir, no, aquest projecte econòmicament, que també és important. I després mm-hmm. també estàveu oberts, no?, a col·laboracions, com ho ha de fer una persona que vulgui col·laborar.
Bé, si es tracta d'una proposta de peça, tenim una secció a la pàgina dedicada directament a això, una petita guia sobre com preparar una proposta de peça. I tenim un correu que el veiem totes i que gestionem i que avaluam, i volem tractar-ho tot amb cura. És a dir, evidentment hi ha un procés de selecció com en qualsevol mitjà sí. que té una línia, una direcció creativa, no? Però estan molt obertes des d'aquest sentit, i després també el que és de suport de fer-se soci o sòcia i participar en els esdeveniments cada volta que aquestes també venguin.
Molt bé, Núria Ribas Costa, una de les impulsores de la revista 078, una plataforma digital que vol reflexionar sobre les Eivisses que són i les que podrien ser, com ens has explicat. Gràcies, Núria, per explicar-ho aquí, i enhorabona per aquest projecte.
Pues moltes gràcies per l'interès del vostre programa i molta sort amb la vostra feina.
Igualment. Així arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Miguel Soler i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Recordeu que ens podeu escoltar a ivetresalacarta.com i en redifusió a les emissores col·laboradores. Vos deixem amb una cosa de Projecte Mut i San Josex. Salut i fins la setmana que ve.
A la mirada còmplice del fat de esa nua d'un jardí oblidat que habites ara intacte entre les cosa, i no sé per on començar. Ha romput el meu cor amb mil trossos d'aidona. Tu saps com es podrà arreglar? Ja no veig la llum, tot em fa tanta nosa. Ja va sent hora de tornar. Un cel estrany guiat pel cant tribal de l'esclavatge, única sofrença del desig, i si he caigut del somni just al mig. No és periolat.